7 minuts que passen de les 4 de la tarda. Esmorzar a Tiffany's, abans de ser una de les grans pel·lícules de l'època daurada de Hollywood, va ser una de les primeres novel·les d'èxit de tota una llegenda de les lletres, Truman Capote. L'escriptor de Nova Orleans, un dels més grans del segle XX i afincat per ser uns anys a la Costa Brava, Palamós, retrata en aquesta novel·la breu als anys 50 a la Nova York més sofisticada, una crònica de societat que és també un poema d'amor, protagonitzat per la inoblidable Holly Golightly, interpretada al cinema per la icònica també Audrey Hepburn. Aquest setembre del 24 marca el centenari del naixement de Truman Capote i els amics de Proa reediten aquesta obra mestra amb traducció de Ferran Ràfols i avui, per homenatjar Capote i la literatura nord-americana, és un plaer doncs, saludar-ne el seu editor, editor de Grup 62, Jordi Rourera. Com estàs? Bona tarda.
Molt bé, moltes gràcies.
A veure, explica'ns, gràcies per venir, qui va ser Truman Capote?
Truman Capote és un d'aquests escriptors que la persona, la personalitat, va més enllà gairebé de l'obra, perquè és brillant des de que comença. O sigui, amb 18 anys ja és brillant, ja fa coses extraordinàries, però després té un personatge que és totalment incandescent, no?, al llarg dels 60 anys que va viure. Vull dir, fa molta llum i també crema.
Clar, és un personatge amb molta llum, que ja anirem desgranant, però que va patir una infància molt dura, no?, i que va trobar en les lletres, no?, aquest consol i aquesta també forma d'expressió que havia estat potser reprimida durant tants anys.
Sí, ell tenia claríssim que volia escriure. I és de les coses que, quan llegeixes sobre ell, no sé, anava un diccionari sota el braç amb 5 anys. Ho tenia claríssim i sempre va enfocat a escriure i a contes, novel·les, assaigs, reportatges, i fa la seva vida al voltant d'això.
Sí, sí. De les lletres. Ara anirem parlant d'aquesta figura tan interessant que és Truman Capote, però parlem d'aquest llibre que editeu a Proa, Esmorzar a Tiffany's, amb traducció de Ferran Ràfols Gesa. Quin paper diries tu que va tenir en la seva carrera aquest Esmorzar a Tiffany's, un llibre previ a Sang Freda, no?, que va ser per molts la gran novel·la del segle XX?
Sí, una mica, Esmorzar a Tiffany's i a Sang Freda marquen el seu cim, el moment top, no?, quan ja és a dalt de tot. Fins a Esmorzar a Tiffany's és un escriptor fantàstic des del començament, però encara és no una promesa, perquè ja fa coses que tenen molt èxit, però sí algú que està creixent. I amb Esmorzar a Tiffany's ja ha crescut, i d'aquí a Sang Freda, doncs, el mateix, no? De manera que és el seu... Havia tingut èxit abans, però aquest és un èxit molt més gran i que, a més, al cap de 3 anys es fa la pel·lícula, o sigui, Blake Edwards fa la pel·lícula, que canvia moltes coses, no és igual. En fa una cosa molt més tots els públics, en fa una comèdia romàntica, no?, que, malgrat tot, manté moltes de les coses fosques del llibre, perquè al final és impossible treure-t'ho de sobre, però ho fan, no?, una comèdia romàntica.
Sí que és veritat, que Audrey Hepburn també blanqueja una mica aquesta imatge de la Holly, no?
I tant. La blanqueja, no ho sé, potser la Holly és la cosa més igual al llibre. El que no hi havia era un George Pepper enamorat d'ella, i que era un escriptor també, que té una senyora que el manté, perquè això no hi era en absolut. De fet, el personatge de l'escriptor al llibre no té cap mena de relació amorosa, o de fet, o no mostra cap interès amorós.
Són aquelles adaptacions que... No sé si Truman Capote, segur, clar, que la devia veure, no sé si li devia agradar o no, perquè, és clar, són aquelles coses, aquelles versions lliures, no?, de la teva obra, que deus pensar, ostres, però si això no era ben bé així.
Crec que no li agradava en la mesura que era diferent del que ell havia fet, però suposo que era bastant pràctic en aquest sentit, i si allò és un superèxit, doncs mira, endavant.
Exacte. Deixa'm preguntar també, perquè aquest matí dèiem, clar, aquí aquesta pel·lícula es va traduir Esmorzar amb diamants, no?
Sí.
No a Tiffany's. No sé si aquí va haver algun problema amb els drets o amb el nom d'aquesta joieria o...
No ho sé, però el més probable és que pensessin que Tiffany's no era conegut aquí i per tant, estaries donant un títol indexifrable, no?
Que diamants és més senzill, ja va més, no? Ja saps més per on van els trets.
La traducció anterior en català es va titular Des de Júnia can Tiffany. Que després, quan es va reeditar...
Aquesta és dura,
anys després, bueno...
Des de Juni?
Des de Juni a Can Tiffany.
A Can Tiffany.
Sí, sí. Després, quan es va reeditar, ja se li va canviar, Esmorzar... Sí. jo crec que era esmorzar a Tiffany's.
I... Des de juny a Can Tiffany.
Sí, des de juny.
Sí, és correcte, però sí que és veritat que crida una mica l'atenció. Aquest des de juny a Can Tiffany's, o esmorzar a Tiffany's, va ser escrita originalment per Truman Capote el 58, quan Truman tenia 34 anys. No era tan, vull dir, tan prolífic com va ser, no? Ell va començar, si no m'equivoco, treballant a un diari com a articulista i era molt un alumne, per dir-ho així, avantatjat, no? Però fins als 34 anys, que això també està bé, i havia acumulat una mica de bagatge, no va treure aquesta...
No, havia acumulat molt, perquè, de fet, és d'aquelles històries d'escriptors que tothom ho firmaria, no? Fas un relat que te'l publica en una, no sé, un diari, una revista. Allò crida l'atenció d'un editor que li encarrega una novel·la i li paga per fer-la. La novel·la ja el situa al panorama literari, no? I llavors l'editor diu, aquests contes que has anat escrivint i publicant, deixa'm-los publicar junts, no? I així va fent. I es converteix també en una estrella social.
Clar. I amb aquest mateix mètode, que després en parlarem, això d'anar publicant, em sembla que va ser a Esquire, no?, que també va publicar aquesta obra per capítols, que el va portar, és a dir, el va portar de la fama a les tenebres, no?, que el va dur... Però això ja en parlarem.
Pregàries ateses, no?
Això ja en parlarem. Què us va fer decidir per reeditar aquesta novel·la de Truman Capote i no una altra en l'any del seu centenari?
Diverses raons. Una és que aquesta part la tenim al fons, o sigui, la tenim al fons. Tenim els drets a proa, des de fa anys, aquesta idea de Sang Freda, que són potser les seves més conegudes, i bé, venia el centenari, i dius, home, què podríem fer? Es pot aprofitar d'alguna manera d'això? I aquesta era una novel·la que és fantàstica, però que, i que a més va potser en una línia aquesta que agraden les novel·les breus últimament, no?, i trobar aquesta bona literatura però en un format més breu, però i tenia una traducció que, bé, com passen moltes fetes abans dels 80, per dir-ho així, amb el temps se'ns fa una mica vella. I no et sona igual, no et sona... Això passa molt, però de vegades dius, home, la podem tornar a fer.
Aquest des de juny, no?
Això ja, ja havia canviat, ja s'havia corregit en els anys, però igual que això, bueno, la gent es tracta de molt de vos, no? I hi ha molts elements d'aquests, sobretot els diàlegs, que pesen, i bé, venia molt de gust tornar a traduir, a més, amb un traductor fantàstic com és el Ferran Ràfols.
De fet, dieu que aquesta nova traducció revitalitza el clàssic, li dona aquest oxigen, no?, de més contemporani.
És inevitable, sobretot, ja et dic, amb traduccions anteriors als 80 ens passa molt, i sobretot amb gent que traduïa, que s'havia format molt abans, no?, com en Ramon Folk i Camarasa.
Clar, heu reeditat aquest esmorzar a Tiffany's. No sé si tu parlaves per això, que hi ha dues obres capdals a la vida de Truman Capote, que és aquest esmorzar a Tiffany's, i també Sang Freda. No sé si us passa pel cap o teniu la idea també de fer-ne alguna reedició.
Sí. De fet, ara feia uns quants anys que només estava en butxaca, o que estava en butxaca, i al setembre la tornarem a publicar, a provar. Sí.
Molt bé. A Sang Freda també, o també algun nom... li posaré algun altre títol?
A Sang Freda és a Sang Freda.
És que és perfecta és aquesta traducció.
És una novel·la de no-ficció.
Sí, és espectacular. És una d'aquelles obres que, quan ets estudiant, o estudiant de periodisme, ens van fer llegir i et queda marcada i no te la... Et costa molt treure-te-la del cap, Marca un abans i un després.
Bueno, és el que tenen els bons escriptors. Que, a més, això, clar, es parla molt que és un true crime, no?
Sí.
Que està tan de moda, doncs és un true crime. El que passa que fins llavors potser el true crime no tenia l'aval de la bona literatura. Era una cosa, allò, per satisfer les baixes passions dels lectors, no? I, en canvi, ell ho converteix en art, no? Fer una obra d'art amb allò.
I aquesta involucració emocional que també hi ha a l'escriptor, no?, amb els dos assassins,
sí,
aquestes visites a Sido, exacte.
Sí. Ara, també és divertit perquè al final deien, clar, no la podia acabar fins que no s'acabés la història. La història s'acabava si els condemnaven i...
passa el que passa,
i executaven. Sí. I, per tant, l'acusaven de dir, tu vols que els matin per poder tancar la novel·la.
Sí. De fet, una novel·la, ara en parlarem, que va acabar d'escriure, com dèiem, aquí a la Costa Brava, a Palamós. Però abans, deixa'm preguntar-te, Jordi, com definiries l'estil de Capote i què creus que també, perquè, clar, tocava, ara ho deies tu, no, aquesta narrativa, aquesta no-ficció, amb a Sang Freda, també era un geni amb la novel·la, com per a novel·la breu, com aquest esmorzar a Tiffany's. Què diries que el fa tan diferent i què el diferencia d'altres grans escriptors del segle XX?
Més que diferent o particular, és que té, com tots els bons escriptors, o sigui, quan el llegeixes és com si t'ensenyessin la realitat per primera vegada, no? Escriu d'una manera que és com si tu ets una mica miop, no? I veus bé, i veus bé, però un cop el llegeixes a ell, és com si et posés unes ulleres, i allò que veies bé, ara ho veus molt millor, més perfilat, més nítid. Allò que gairebé no veies, ara sí. O sigui, t'ensenya la realitat d'una manera diferent, perquè és molt... amb una sola pinzellada et caracteritza un personatge o una situació, els diàlegs són boníssims. Té aquesta facilitat treballada, uh-huh, no?, per donar vida a les ficcions i que no siguin gastades, que no siguin... bueno, plenes de clichés, de coses que ja sabem, no?
Clar, clar, estem parlant, no?, també que és saber adjectivar, trobar la paraula correcta per definir alguna, no?, alguna cosa que feia també molt bé el Pla.
Sí.
Suposo que això també va ser un repte pel traductor, no?, perquè pel Ferran Ràfols, perquè, esclar, segur, has d'afinar molt la paraula justa.
Té una llengua molt idiosincràtica, vull dir que se la inventa. No és que s'inventi paraules, sinó la manera d'utilitzar-les, i això, vull dir que no ho trobes al diccionari exactament, perquè ho ha utilitzat d'una manera pròpia.
Clar.
I això passa molt. I realment està també, té molt argot, era algú creatiu i que tocava molt la realitat del seu moment, i per això també de vegades les traduccions envelleixen més. Vull dir, uh-huh, una traducció d'una novel·la del XIX envelleix,
clar,
menys.
Clar. Deixa'm parlar de les passions, perquè Esmorzar a Tiffany's es basa en la fascinació d'un escriptor per la seva excepcional veïna, la noia de societat Holly Golightly, a la Nova York de la Segona Guerra Mundial, volíem dir. I és que les passions, no?, aquests sentiments a flor de pell, aquest drama, la joia, serien sempre el punt de partida o el leitmotiv, no?, de les obres de Truman Capote, també una mica és a dir, com expressa les coses i com expressa allò que sent i senten els personatges.
Sí, ell, al començament, després ell ho va reconèixer, diu, ostres, no me n'adonava, i eren molt autobiogràfiques, les primeres coses que explicava de, no, algú del sud, no, ell és de Nova Orleans, no?
Sí.
Doncs del que li passava, això era molt autobiogràfic. Aquí, jo no sé si és tan passional, o sigui, el que hi ha és un personatge central fascinant, que a més, si després te'l posa al cinema Audrey Hepburn, ja passa a ser fascinant, icònic, uh-huh, i inoblidable, no? Però és aquest personatge supercomplex, en Vicenç Pagès Jordà, que li tenia una tirada a aquesta, uh-huh, pel·lícula, i també a l'Audrey Hepburn, a un personatge seu, diu, era com la prova per al vaixell, impossible deixar-li d'anar al darrere. Uh-huh. Doncs és això, és un personatge que no pots abandonar-lo. És molest, però divertit. És carinyós, i alhora t'engega a fer punyetes amb una facilitat. Uh-huh. Li diu, hi ha 4 segons per anar d'aquí a la porta, te'n dono 2.
Carai, Déu-n'hi-do. Parlem de l'any 1966, hem estat parlant d'aquest Esmorzar a Tiffany's, perquè uns anys més tard, Random House publica el segon gran llibre de Capote, A sang freda, aquest cru relat sobre els fets ocorreguts l'any 59, en un assassinat quàdruple d'una família de Kansas, obra escrita parcialment, com dèiem, a Platja d'Aro i Palamós, i justament abans de començar, ho parlàvem amb el Jordi, el periodista Mario Escarol, d'aquestes estades de Capote a Palamós, en va escriure un llibre editat també per Grup 62, que és L'home dels pijames de seda, i mira, l'hem convidat a que ens expliqués aquest episodi de la vida de l'escriptor a terres gironines.
Sens dubte que una de les grans obres del nou periodisme, una de les grans novel·les del segle XX, va ser A sang freda. És curiós, però aquesta novel·la, per poder-la escriure, Truman Capote va decidir que s'aniria ben lluny de Nova York, doncs allà es passava el dia de festa en festa i era impossible treballar en calma. Ell sabia que aquesta seria la gran obra de la seva vida, no? La seva Madame Bovary, deia tot sovint. Doncs bé, per aquells atzars van a petar a Palamós, i durant 3 llargs estius va estar aquí a Catalunya, va estar a Palamós, escrivint i reescrivint la que, sens dubte, és una de les grans obres del segle XX. Come on, everybody! Clap your hands! Oh, you're looking good! I'm gonna sing my song! It won't take long! We're gonna do the twist and it goes like this! Come on, let's twist again! Capote, que va deixar la marxa, no?, i la festa de Hollywood per retirar-se 3 estius a aquesta cala que es pot veure des del camí de Ronda, no?, aquesta casa, la Cala Sanià. Sí. No sé si vosaltres, doncs això,
o sigui, si tu, per exemple, has visitat la zona i si coneixes alguna cosa d'aquests estius que va passar, doncs, Capote a Palamós, que no se'n sap gaire cosa, eh?
No, he visitat la zona bastant i molt a prop, però no en sé, no en sé gaire res. Me fa molta enveja. I em fa molta enveja els que van a aquest lloc ara, que és la residència
d'escriptors
sí, de finestres, doncs em fan molta enveja.
Mira, hem intentat també... Preciós, hem intentat també parlar amb ells, però ara estan de vacances, clar, van molt enfeinats, finestres sempre tenen molts projectes entre mans. Clar, la Costa Brava, aleshores també que va posar de moda Ava Gardner a Tossa, i ben a prop també d'aquesta barraca de Dalí que es va construir a la platja d'Es Castell, vull dir que allò, mira, era un petit racó, no?, de grans...
Aquella porta torta.
Exacte, aquesta barraqueta. Se'n coneixen... mira, Jordi, tu deies que no en saps massa coses, però és que en general se'n coneixen poques coses d'aquesta estada a Capote Palamós, i això ens ho reconeix també el mateix Màrius Carol.
És curiós perquè hi ha molt poques dades i hi ha molt poc coneixement d'aquesta estada, no? Vaja, a mi em sembla sorprenent que un home que apareix amb un descapotable a Palamós, el Palamós, diguem, de 1960, que pràcticament no hi havia turistes i que qualsevol cosa era una novetat, que de cop i volta sortís un home com ell, més vestit amb una mena de bric blanc, amb barret, de forma manegant-se de forma molt amanerada, i amb 25 maletes, un buldog vell, un canitx sec, una gata siamesa i un nòvio, una parella del mateix sexe, doncs sempre he pensat que, home, és curiós que no, que passés desapercebut.
Clar, estem parlant dels anys 60, els estius dels 60, 61 a 62, que diguéssim que Truman estava rematant aquesta sang freda, i per tant eren uns anys gloriosos, no?, per Truman, que vivia rodejat, com dèiem, doncs de milionaris, de polítics, intel·lectuals, els actors i els actrius de Hollywood més prestigiosos del seu temps, no? Era una època gloriosa per l'escriptor.
Era el seu top. Estava al cim de la seva art i de la seva popularitat, i de fet va organitzar un sarau impressionant quan va acabar. Va organitzar un ball a l'Hotel Plaza, un ball de màscares, o sigui, havia d'anar amb màscares, en honor a la, em sembla que la presidenta del New York Times, però se'l va fer en honor seu, perquè el va muntar ell, i va passar mesos fent... diguem, a veure qui convido i a veure qui no, i fent-ne un tema d'això, que era, ostres, a mi m'han convidat, tu, que cabrón, a mi no m'ha dit res.
Doncs, clar, tothom doncs, volia ser-hi, no?
I allò és una festa que es recorda com no de l'any, sinó de la dècada. O sigui, és una cosa impressionant.
A més, havia fet molts diners, no?, que també és curiós, que avui, no sé si avui en dia els escriptors poden arribar a fer tants diners com va fer Truman Capote, no?, amb totes aquestes publicacions, o com...
Estats Units, sí.
Ah, sí, eh?
Sí. Clar, sí, poden...
Són mons diferents.
Sí, home, tenen molts milions de lectors i bueno, totes les xifres són d'una altra escala.
Ah, estratosfèrica, és una altra lliga, és una altra lliga. Bé, eren anys gloriosos per Truman Capote, com dèiem, però... clar, al cap de pocs anys, després de publicar-se a Sang Freda, com dèiem que es va publicar l'any 60-65, es van publicar... 10 anys després, aquests 3 capítols de Plegàries Atendides a la revista Esquire, que van generar un autèntic terrabastall, no?, a l'alta societat novaiorquesa, que el va expulsar automàticament del seu cercle. És aquest relat despietat de la Jet Set, que precisament l'havia acollit amb ell i que li havia confessat, doncs, això, no?, tots els seus secrets, perquè Truman Capote, doncs, que feia moltes festes, es relacionava amb tothom. Clar, és aquest recull de misèries que distava molt de la imatge de glamour i perfecció de l'alta societat. Creus que aquest, precisament la publicació d'aquestes novel·les breus, per dir-ho així, o capítols breus de Plegàries Atendides, va ser també el final de Truman Capote?
Home, literàriament sí que em sembla que és de les últimes coses que va publicar. Potser també Música per Camaleons i Els gossos borden.
Però Música per Camaleons, si no m'equivoco, pot ser que sigui un recull d'articles?
Hi ha contes i articles, em sembla. Però això havia de ser la seva última... No l'última, havia de ser una gran obra, i la va començar a publicar alguns capítols per avançat, i sí, clar, deixava a l'aire totes les coses que no havia d'explicar. I, no sé, aquesta gent que té tan ego, no? Uh-huh. Doncs al final se senten més enllà del bé i del mal.
Com valores tu com a escriptor això? És a dir, el fet de que després de fer-se amb aquesta, no, d'haver-se treballat la confiança d'aquesta gent, després ventilar tots els secrets, com a mínim crida l'atenció. No sé si ell era conscient de que això podria reportar-li amb ell.
Ni idea. També era algú que tenia problemes d'alcoholisme, de drogadicció... no ho sé. O sigui, no sé què li passava pel cap ni en quin estat estava quan ho va decidir d'engegar-ho tot una mica d'aquesta manera.
De fet, Jordi, una de les dones retratades a la novel·la que es podia identificar fàcilment, es va acabar suïcidant, doncs perquè relataven coses, no, de la seva vida privada que ella no volia que se sabessin, no? Per tant, sí que va ser un bon terrabastall.
No, segur que va ser un trasbals per tothom.
Uns anys de decadència en els que Capote va trobar consol a la discoteca de moda del moment, Estudio 54, no?, i al local del Warhol, també. De fet, Capote va acabar morint a la casa de Los Angeles d'una amiga, la Joana Carson, amb només 59 anys, molt jove, però un llegat no literari importantíssim i que, sí, que el situa com un dels grans, no, del segle.
I molt variat, també. Contes, té novel·les, té cosa breu, té obres de teatre, assaig, periodisme, viatges... Això s'inventa un gènere fins a cert punt, no?, com el de Sang Freda, que és algú que realment va brillar molt el temps que va estar escrivint.
I és una d'aquelles, no?, d'aquells personatges que també s'ha portat tantes vegades al cinema, no?, amb sèries, vull dir, que segueix fascinant.
És això de la persona,
després,
no?
Del seu naixement.
Diuen que, de fet, el protagonista, el narrador, més que el protagonista, d'Esmorzar Tiffany's, té molt a veure amb ell. És a dir, això és un retrat velat d'ell mateix, i és algú que no s'interessa en absolut per la seva veïna d'una manera amorosa, és escriptor, un escriptor que comença, no?, té una sensibilitat evident, i bé, s'han trobat aquestes relacions que ho fan pensar. Ell, de fet, volia que la protagonista de la pel·lícula fos una amiga seva, que era Marilyn Monroe. Mm-hmm. Uh-huh. I va estar pressionant perquè fos així, però per qüestions de almenys diuen, per qüestions de productores i de amb qui tenia contractes no podia ser, i va ser Audrey Hepburn.
Uh-huh. Va encertar, no? També.
Va encertar molt. De fet, i això potser està bé dir-ho, perquè si mireu cobertes internacionals, uh-huh, i de fet, les nostres mateixes d'aquest llibre, gairebé sempre hi surt Audrey Hepburn. Uh-huh. No? Ja s'associa Holly Golightly, que per cert és un nom molt transparent. Uh-huh. Holly és de Holiday.
Golightly.
I Golightly, no? D'anar lleuger pel món, és ella, no?
Sí, sí.
Doncs està associat a l'Audrey Hepburn. Uh-huh. Però justament volíem sortir d'això, també, i posar una il·lustració diferent, nova, que ho separés una mica de la pel·lícula, que, uh-huh, que és fantàstica, però no és ben bé el mateix.
Però recorda, una també de les imatges icòniques d'Audrey Hepburn, quan està davant de l'aparador de Tiffany's mirant-se els brillants. No sé si ho recorda,
sí,
una mica.
Bueno, recorda, sí, aquesta també és la imatge icònica, de l'esmorzar, que ells està prenent un hot dog davant de, uh-huh, Tiffany's, on no et pot passar res de mal, diu.
En principi.
Però això fa pensar més en el final, quan li diuen, vaja, que el que s'ha de casar amb ella, que és un diplomàtic, o algú de molt bona família, ha marxat i l'ha deixat, o està a punt i diu... una dona no pot llegir una carta així sense pintar-se els llavis abans, i treu el pintallavis... I això és una escena que surt de la pel·lícula en un taxi, no? I es pinta aquests llavis.
No sé això com ho hauria fet la Marilyn Monroe, si ho hagués fet amb l'elegància
d'Audrey
Hepburn, que per cert em sona que Truman Capote es va assabentar de la mort de la seva gran amiga Marilyn Monroe estan a Palamós. Per tant, aquells viatges de tornada a casa tan tristos. Nosaltres contents, amb aquesta reedició d'Esmorzar Tiffany's, a càrrec del Ferran Ràfols Gesa, que avui hem presentat amb el Jordi Rourera, que és editor de Grup 62. Dius que teniu nova... Us plantegeu, o has confirmat aquesta
sortir,
reedició?
Això ja és a llibreries, i al setembre també reeditem a Sang Freda.
Em vindràs, sí, sí, a parlar?
Si voleu, sí.
Perfecte. Doncs res, després ara el Ferran, el productor, ja et prendrà nota. I ens veiem al setembre. Que vagi molt bé l'estiu. És una bona lectura d'estiu, no?, aquest Esmorzar,
sí,
Tiffany's.
És molt és lleuger com la Holly.
Exacte.
Però
Lights,
molt divertit i una mica més dramàtic que la pel·lícula.
I que no pesa, això que dèiem,
no,
eh? Vull dir, perfecte per
posar... És de viatge, és perfecte.
El cistellet de la platja. Jordi, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I felicitats pel llibre.
Ràdio Estel. Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens! El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify.
Tenir la idea i saber que és bona. Plantejar cada detall per aconseguir-ho tot. A Occident, estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de negocis perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Ja que ha passat de dos quarts de cinc de la tarda després d'aquesta deliciosa conversa.
Bona tarda.
Obri.
Ja estem d'estiu.
Oi, 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 Elena, per favor. O sigui, fa molta calor fora, no?
Sí.
O sigui, és oficial que estem a l'estiu.
No salgas de trabajar hoy, quédate aquí.
No, clar, quédate aquí. Jo em quedaré a dormir aquí directament per demà estar en condicions refrigerada per poder fer el programa, Francisco.
Les temperatures que et mantindran en l'eterna joventut.
Mira, mai millor dit.
Mira, que bien traído, que bien traído.
Además, estava comentant a la Neira, que l'altre dia estava a l'autobús i que em van cedir el lloc i vaig dir, bueno, bé, gràcies, caducat.
Sí, sí.
És un punt sense retorn, això.
Yo tengo un amigo, un muy buen amigo, que es millennial, y un día toda emocionada, estaba cerca de un sonar, le dije, ¿sabes quién viene al sonar? Me dice, ¿quién? Y yo, Durán Durán. Y me dice, ¿quién?
¡Ay! No sabía quién era, claro.
Ya está, has trencat l'amistat.
Ya está, se ha acabado.
Vaya, es que esto, sí, es lo que digo, Luri, es un umbral que ya ho passes y ya...
Me da igual, yo en mi mente, yo tengo 16.
Claro que sí. Sí.
Varias veces,
claro.
Varios 16.
Pero tengo 16.
Sí. Mira, qué bien que ens va això també per parlar del tema que ens porta avui la Neira, perquè...
Ai, Elena... Es que sabía que iba a estar aquí Uri y sé que esto para él es drogadura.
No et fallaré.
Claro.
Vengui, a ver.
Spoiler. Pues vamos a hablar de algunas de las series españolas que nos han marcado. Es que nos han marcado mucho, porque realmente muchas de las que vamos a hablar se emitieron cuando solamente había... 3 canales de televisión.
Ah.
Ojo, cuidado, y era lo que había. Es decir, claro. Ahora mismo, pues cada uno, pues si no te gusta, pues te... Entonces crecimos, lloramos, copiamos nombres, copiamos ropa, cortes de pelo...
Vintage, todo.
Todo,
Elena,
muy vintage.
Y es lo que tú dius, se sabían 3 canals y només es feia a aquella hora.
Exactamente, y la cosa bonita de todo esto era que todo el mundo veía lo mismo. Claro. Con lo cual, al día siguiente tú en el cole comentabas el tema de turno.
Y vas siempre al día.
Exactamente, y no había spoilers.
Claro.
No había spoilers. Luego sí apareció el VHS en mi casa y entonces provocó una pequeña brecha, pero la tele seguía marcando la agenda de la gente y los personajes relevantes y todos teníamos pues nuestras series favoritas.
Ostras, Neira, mira, ahora farem una pregunta que no te l'hem fet mai, yo creo, pero o sigui, tú ya de petita ya veías que això t'agradava a tu, o sigui
el peor castigo que me podía poner mi padre era castigarme sin ver la tele. Ese era el peor castigo que me podían poner. Literalmente. Y yo me pasaba horas y horas delante de la televisión. O sea, que yo ya apuntaba maneras.
Viendo
los tres canales y sí. De hecho, una de las experiencias más maravillosas de cuando era pequeña era cuando la primera vez que tengo conciencia de haberme quedado enferma en casa, no había ido al cole, ver la tele por la mañana.
¡Oh!
Wow.
Que no sabías qué programación echaba. Entonces, de repente, descubrir a María Teresa Campos. Descubrir dinastía.
Un buen desconegut.
Descubrir dinastía. Esto era una cosa muy interesante. Era como un mundo nuevo. Así salí. Així salí.
I després t'anaves a l'escola pensant, ara no podré veure més Dinastia. Què passa amb això?
Bueno, de hecho, lo que hacíamos era a mi abuela le enseñamos a programar el vídeo. Y nos grababa Dinastia.
No n'hi ha per menys.
No l'ha reivindicat suficient, Dinastia, en esta
no, l'hem de fer, és veritat. Escolta, i em comenten des de la peixera que tenen curiositat. A la televisió gallega hi havia... Es posava el mateix?
Hombre, sí, teníamos... Vosotros tenéis el Suelen, ets un pendó, sí. I en Galicia teníamos Estás Bébeda, Suelen.
Estás Bébeda.
Estás Bébeda.
És preciós, això.
Bébeda és precioso.
Estás Bébeda.
Estás Bébeda, sí, sí. O sea, que si vais a Galicia y alguien os dice Estás Bébeda, dices tú...
Pues, como la Suelen.
Como la Suelen.
Te cedo el sitio.
Como la Suelen, exactamente.
Exacto. Bueno, va, pues comencem amb aquest remix que ens ha portat avui l'Helena Neira.
Ai!
D'aquestes sèries espanyoles que ens van marcar i continuen marcant-nos, no?, d'alguna manera.
I està mítica, mitiquíssima.
Va, comencem?
Venga.
Va, anem-hi, va. ¿Qué?
Los niños ya no van en bici, ¿no? Porque antes lo que hacías en las tardes de verano,
sí,
cogías la bici y te ibas con tus amigos.
¿Y habías la tarde?
Sí, echabas la tarde.
Em diuen que van en patinete. Claro.
Ahora van en patinete, claro, eléctrico.
O en molt més ràpid.
Sí, sí, pero bueno, para que si hay alguien que haya vivido en una cueva o es demasiado joven para recordar esta serie, hablamos de Verano Azul, serie del año 81, y digo que si alguien ha vivido en una cueva porque la han repuesto tantas veces en televisión española que me resultaría extraño que alguien no sepa a estas alturas que Chanquet ha muerto.
Sí. Alerta, claramente, spoiler.
Alerta spoiler, pero no sé si habéis visto que alguien googlee en por ahí que encontrará la tele indiscreta. O la Supertele, una de estas revistas que publicaban antes con la parrilla de televisión, que
sí,
era muy loco, la GP, el TP,
sí,
y todo esto, publicó una imagen en la que ponía Chanquete muere esta noche.
¿Pero eso?
Literalmente.
Es el primer spoiler que se conoce.
Busca Chanquete muere esta noche. Chanquete revista. Busca
es
algo.
El sim dels spoilers.
Y lo colgamos en Twitter. Y es decir, ya que nos traumatizamos todos con el tema de Chanquete, pues fue un plot twist que te mueres.
Mira, hay uno, El País, un artículo dice, esto sí que era un spoiler.
Sí, sí, exactamente.
O sea, que esa es la afirmación que es fa, ¿eh?
Porque abans es feia como una mena de mini resum, ¿no?, de avanzadilla de lo que sería el programa o la serie. Pero destripar això.
A este nivel, sobre todo con una época en la que los shares de televisión eran pues casi como un share del 80%, claro, porque todo el mundo veía Verano Azul porque era lo que echaban. Y sí que es verdad que es muy interesante ver el cómo ha evolucionado generacionalmente lo que narra Verano Azul, que es básicamente unos chavales que forman una colla, una pandilla, en época estival porque sus padres veranean todos en el mismo sitio. Entonces son todos hijos de su padre y de su madre. Chicas, la chica más mona, la chica menos agraciada, el chaval del pueblo que está allí todo el año y que ya es como el que está allí siempre.
Sí.
Piraña, que era el que no podía parar de comer bocatas de calamares. Ojo, bocata de calamares.
Oh,
ojo, cuidado, ¿eh?
Buah.
Teníamos el hermano pequeño de Bea, que era como el típico hermano que toca un poco las narices porque todavía no es mayor y es como es que está todo el
que, es un poco ahora,
de bofetada con la mano, sí, abierta. Tito era de bofetada con la mano abierta.
Sí,
y el nombre ya...
Me está recordando mola los Goonies.
Claro, en esa época lo que era el rollo de la pandilla, pues, y de repente, si lo piensas bien, Verano Azul era un poco turbio porque es un grupo de niños que de repente se hacen amigos de una viuda y un señor que vive en un barco.
Sí, un ermitaño.
Un ermitaño que tocaba el acordeón. Es decir,
mira, perdona, él en la portada que la tengo aquí delante es Supertele y diu Chanquete se muere el domingo.
Se muere el domingo.
Es durísima.
Esto es durísimo.
El domingo.
Esto es domingo. Yo no recuerdo haberla.
Pero portada, ¿eh?
Portada.
Y para si no, cero sutil.
A lo mejor lo que pasa es que Antonio Mercero le pareció demasiado fuerte traumatizar a toda una generación,
no,
y dice, voy a preparar a la gente, sí, diciendo que este. Que sí, pues, oye. Verano Azul, hay que reivindicarla. Es disfrutona.
Sí.
Es disfrutona.
¿Tú crees que la van a volver a hacer?
Bueno, este verano, de hecho, me mandaron una camiseta a casa la gente de AMC porque el 17 de julio, si no recuerdo mal, en el canal En Familia estrenan al completo, bajo demanda, todo Verano Azul. Pero igualmente se puede ver en RTV Play. Es fácil de encontrar y es disfrutona. Para ver con la familia todavía funciona. Es divertida.
¿Puc fer una crida desde aquí? Ràpidament.
Venga.
És que Trescat ha rescatat sèries com Els Joves o L'Escurçó Negre i no ha rescatat Magnum. Y yo estoy indignado.
Es que Magnum hay que verla en gallego o en catalán.
Exacto.
Claramente. Porque escuchar a Magnum decir, uy, Che Higgins. Era muy,
es que
era,
a mí
era muy gracioso.
Me has creado una necesidad.
Claro. Pero, sí. A ver, a mí para Tom Selleck...
Magnum en gallec, vull dir...
Tom Selleck es una necesidad siempre.
Es decir, totalment a favor.
Yo siempre he dicho que Tom Selleck hace grande cualquier serie en la que aparezca.
Sí, sí.
Ja està, jo hi lo dejo.
Dit, queda dit.
Va, doncs, què fem? Continuem perquè...
Antonio... Viaje en el tiempo, va, para flash
Venga,
forward.
Va.
10 años delante.
Mercero, ¿no? Una altra vegada.
Mercero, otra vez.
Vinga, anem-hi. Mira, pell de gallina...
Ja no se hacen no. músiques de crèdits com antes. No.
Igual, anava a dir això. La de Verano Azul, és, saps que és bona perquè té, diguem, una part A i una part B i les xiules les dos. Mm-hmm. I aquesta igual.
Maravilla.
Sí, no, aportació ahí musical.
Ahí queda, ahí queda. Y luego también aquí estamos haciendo un recorrido por todas las series de televisión en las que luego apareció María Garralón, que era la persona que interpretaba a Julia.
Ah, ostras.
Y que hacía de municipal.
Calla, es veritat.
Era la que le decía para dentro Romelales.
Mira, sí.
Es veritat.
¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas de loca?
No, mira, bueno, deu anys després.
Hablamos de Farmacia de Guardia, que aquí estamos dando por sentado. Farmacia de Guardia, una serie de televisión de Antena 3, de las primeras que empezó a emitir televisión española, una sitcom clásica de una mujer divorciada que regenta una farmacia y básicamente eso es la farmacia y las cosas que pasan dentro de la farmacia. Que sepáis que sigue ostentando a día de hoy el récord de ser la serie más vista de televisión con una media del 48% de cuota de pantalla.
Una
casi la mitad de la gente que estaba viendo la tele cuando se emitía Farmacia de Guardia veía Farmacia de Guardia. ¿Cómo os quedáis?
Y que, en cuanto a guión y todo, Lena, ahora, ¿qué análisis le darías tú a Farmacia de Guardia?
Pobre, pero funcionaba. Cada vez que salía Carlos Rañaga, que era el exmarido de Concha Cueto, pues le daba vidilla al asunto. Y es una serie divertida, una sitcom, pues como cuando todavía no sabíamos hacer muchas sitcoms, pero oye, le poníamos muchas ganas. Y Farmacia Guardia funciona, es disfrutona también.
Pues mira.
Venga, ¿por qué no?
Vale, pasamos de una Farmacia Guardia, pasamos a otra...
Otro drama.
Otro drama y del gremio. Mira, ya verás. Piano, ¿eh? Pianet. 1995.
Ay, Emilio Aragón.
Médico de Familia.
Nos hizo una faena Emilio Aragón con Médico de Familia, muy gorda.
Pero van a pasar muchas cosas en esta serie, ¿no?
Pasaron muchas cosas. Fue como la respuesta, precisamente, Antena 3 estaba teniendo tanto éxito con Farmacia de Guardia que vino Telecinco al contraataque con Emilio Aragón, que yo le conocía en su época en la que presentaba un programa que se llamaba Ni en vivo ni en directo, que hacía, era un programa como cómico, que había un gag divertidísimo, que era un tío que seguía una línea blanca. Y seguía una línea blanca por el desierto, por el campo, porque iba como a un ministerio a hacer un trámite, sí. Y le decía, siga la línea blanca. Y entonces iban cortando el programa y sería él siguiendo una línea blanca de papel, siguiendo la línea blanca para llegar al fondo del... Bueno, en fin, da lo mismo. No sabíamos que Emilio Aragón tenía talento y lo cierto es que luego como creador y como productor parió series como esta, como Médico de Familia, que fueron las series de televisión que ayudaron a consolidar esa expresión tan deleznable que se llama La Señora de Cuenca. Que para los que no sepan lo que es La Señora de Cuenca, en la época en la que en España habían tres canales de televisión, las cadenas comerciales, que son las cadenas privadas, se empezaron a obsesionar con aquella mujer de 50 y largos que vivía...
El perfil, ¿no?
El perfil este de... Sí. Decían, pues, esas personas en la medición de audiencias en España, se decía la leyenda negra que estaba representada por una única señora que vivía en Cuenca. Entonces empezaron a hablar de las series de la Señora de Cuenca. Series que servían para toda la familia, que tenía personajes con los que era fácil identificarse. Una serie que tiene un product placement tan loco.
¿Sí?
O sea, cereales, sí. Leche Puleva. Puleva se hinchó a poner en las mesas estas de desayuno, que no...
La Juani,
pero que no representaban para nada las mesas de desayuno de los españoles.
Ni
nunca.
De
no tenías 5 botes de zumo y 2 tipos de leche y no sé
qué. Molt americà, això, potser.
Todo como muy americano, pero también se convirtió en una de las series más vistas de los 90.
Y perdona, va a surtir Britney Spears, ¿no?
También
no,
salió,
no va a traer una...
salió Britney Spears, ¿cómo te quedas?
¿Cómo? Yo eso no recuerdo.
Sí, va a haber un episodio, diría,
en un episodio,
¿no?
sacando aparte una Pepsi. Mira. Una Pepsi de una máquina. Lo puedes buscar en YouTube.
¡Ostras!
Sí, sí.
Bueno. Ho buscarem.
Moltes famílies, Elena, amb aquest viatge que ens portes avui per la nostàlgia, jo crec que falta un institut aquí, eh?
Claro.
Una d'institut.
Sempre falten institutos.
Això és la capçalera.
Sí.
Ara. A
al salir de classe.
Que al salir de classe, jo no entenia molt bé aquest concepte, Elena, a veure si tu ens ho pots explicar bé, perquè era el que tu deies, que tu, jo em feia la malalta a vegades per quedar-me a casa per mirar la tele, i clar, aquesta sèrie jo no ho entenia, però la feien al migdia.
Era justo después de comer, i era una sèrie muy cortita, durava entre 18-20 minutos, però oye, fue cantera de actores que luego se convirtieron pues actores de referencia en nuestro país, entre ellos Elsa Pataky con su nariz antigua, su nariz de antes.
Pilar López de Ayala.
Pilar López de Ayala, muchos actores, muchas actrices que ahora conocemos, Raquel Meroño, bueno, un montón. La cosa es que se inspiraba quizás demasiado en estas series americanas como Sensación de Vivir o Salvados por la Campana. Aquí teníamos un instituto que se llamaba Siete Robles.
Siete Robles.
Y los protagonistas, pues bueno, había estas limitaciones de los propios sets, porque era casa, habitación, instituto, y luego las tramas eran un poco ñoñas. Yo creo que Al salir de clase es el ejemplo perfecto de esas series de televisión que no han envejecido nada bien.
Y había un dels protagonistes que era Ross, que em recordava l'Steve de...
Sí,
de...
sí, sí. Pelirrojo.
O pelirrojo.
Era pelirrojo. Que era zanahorio.
Després posava un bar... O sigui, era gent que tenia unes vides al salir de classe.
Que era el hermanastro de la protagonista de la sèrie. Ah. Porque sus padres se habían casado y era el hermano, vale, un tío muy pijo, que no se llevaba nada bien con su hermanastra. Sí, sí, sí.
Oye, i alguna vegada algú ha fet un recompte de la quantitat de personatges que van sortir en aquesta sèrie? Perquè és que...
Muchos. De hecho, no tenía ni pies ni cabeza. De verdad, que no tenía ni pies ni cabeza. Para nada. Pero bueno, fue una serie que funcionó, estuvo mucho tiempo en antena, pero bueno, yo diría que no alcanzó el nivel de impacto cultural que tiene. Como tú me pedías series de institutos, venga, que quieres caldo.
No, no me fallarás, ¿o no?
No te fallaré.
Como un cielo abierto cuando nadie lo esperaba. Como esa palabra que estremece en mi razón.
Es que me las sé y todo.
Claro, Valle y Kimi marcaron a una generación bastante. Hablamos de Compañeros, que fue la respuesta de Antena 3 al éxito. O sea, que Antena 3 y Telecinco se estuvieron como copiando y fusilando las series. Y realmente que con Compañeros, empezando por esta sintonía que está interpretada por Greta y los Garbo, se convirtieron en cultura española total. El peinado de Valle,
bueno,
yo creo que vamos...
Que putaba como aquellas mechas, ¿no?
Pelo media melenita con esas mechas por delante, bueno, se convirtió en una auténtica sensación. Y de hecho luego fue tan exitosa que hubo una película que cerró el...
¡Ostras, la serie. Es verdad!
Sí, 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 que se llama No te fallaré.
No voy a ser otra. Perdona, gracias. I després va estar aquí la Eva la temporada passada i presentant cites que van recuperar, no?, aquella cita, diguéssim, amb el Kimi, no?
Sí, bueno, sí.
Que no tenia res a veure, no?
No tenia res a veure, però... Actors... Claro, estas, sobre todo las series que ves cuando eres adolescente, cuando eres jovencito, son series que te marcan
totalmente,
muy, muy profundamente. Y yo creo que Compañeros es justo reconocerle el papel social que ha tenido en nuestra educación, en nuestro coming of age que tenían los americanos.
Mira, fixa't tu, Neira, que ara també saps quines sèries també em venen al cap. A mi la dels dibuixos animats de, ara que deies tu, com ens han marcat de romances i tal, aquestes sèries japoneses que
Candy
feien...
Candy.
No, bueno, Candy Candy o...
Això és de major.
Hi ha molt fan a la redacció de Candy Candy, eh?
Candy Candy, perdona, sí. I Doctor Slump.
Home, és dir, home, favor.
Doctor Slump a muerte.
Però Juana i Sergio, per exemple.
Sí?
Se enamoran los enamorados.
Us esteu connectant,
sí,
no?
Sí, sí, perfectament.
Sailor Moon,
per favor.
És que, clar, bueno. Per favor. Passem ara... Va, amb una altra, que diries que tu és com gairebé el Pilar dels 90, no? Aquesta sèrie o...
És otro, sí. Aparte, esa època en la que empezaban a hacer series sobre gremios y cuando encogían un gremio que funcionaba...
No el deixaven,
Venga a ordeñar, venga a ordeñar.
Joel Joan, ¿no?
Sí,
tanto que sí.
Periodista.
Y José Coronado.
Oh, man.
Pero ¿cuánta gente decidió que quería estudiar periodismo, claro, gracias a esta serie?
Toda la gente que está haciendo programas de radio a día de hoy, potser, o hasta la prensa.
Belén Rueda, sí, sí. Bueno, el Crónica Universal, que enganchó a tantas personas y de repente Alicia Borrachero, sí, se convirtió como una serie de estas de referencia. Serie de Antena 3, de nuevo, muy exitosa y un poquito más seria, con un poquito más de calidad, pero bueno, esas series de gremio que tenemos tantas americanas, pero de repente trasladaban la acción a una redacción española, pero yo recuerdo de súper pequeña que mis hermanas veían Lou Grant, que no sé si os acordaréis de Lou Grant, que era mitiquísima, y luego Murphy Brown, que también hablaba de una redacción periodista, es la primera que se pone aquí en una redacción de un periódico de un periódico en España y se convirtió en un auténtico fenómeno.
Y mira, parlant de fenòmens, un altre, que sens dubte...
Ai, però gordo, gordo, eh?
Ens va treure la vida gairebé. Ens va treure la vida perquè ens va fer estudiar periodisme. Però és que un altre que ens va treure la vida va ser Siete Vidas.
Siete Vidas és mitiquíssima. A parte, a ver, ¿a quién le puede interesar la historia de un tío que se pasa como 18 años en coma y que despierta un día? Es como era la premisa de Siete Vidas.
Que... Ahora mira, ¿sabes que el protagonista?
Toni Cantó.
Sí.
Toni Cantó, que ahora mismo...
Sí.
Toni Cantó, de cuando Toni Cantó todavía molaba un poco.
Yo creo que porque això ho és borrat.
Ahora no está muy bien de lo suyo.
No haguessis dit mai el gir de guió que faria Toni Cantó.
Y Javier Cámara.
Sí.
Y Javier Cámara, que hacía como del vecino... Aquí tenemos... ¿Os acordáis, no?
Ahora sí.
Será porque echaba de menos... Y en una temporada esta canción la interpretó el Canto del Loco, porque de Siete Vidas se hicieron muchísimas versiones, y de Siete Vidas, que fue tan popular, Blanca Portillo, Javier Cámara, es decir, actores que ahora son
Paz
actores...
Paz Vega también surgió.
Paz Vega, actores de primer nivel, Carmen, salió Aída, sí. Que Aída era la Kelly del protagonista.
Es verdad.
Y sí que es verdad que... No, que fue pionera en España en el género de la sitcom, con una cosa muy... muy patria, que es hacer sitcoms de 40 minutos, que en Estados Unidos no es normal, pero de verdad que... ¿qué diría ahora Paz Vega de esta serie que hijo, no, a veces esta serie... Mira, ahora...
¿Creus que Aida va tener más repercusión?
Tuvo bastante más. Siete Vidas fue muy exitosa, pero Aida yo creo que lo fue mucho más.
Porque
Aida mejoró la fórmula.
Sería con Fraser y Cheers, de alguna manera.
Por ejemplo, Te lo compro.
Bueno, a grosso modo, pero voy a decir que la secuela supera o iguala a la
exactamente
original.
En esta, no sé qué decirte, ha tenido secuela, y esta yo creo que a mí me va a dar un ictus. Pero
¿te voleu un pas endavant o no?
Venga, un pas adelante.
Yo desde aquí ya me he hecho manchadas a enganchar.
Todo está conectado porque Miguel Ángel Muñoz salía al salir de clase.
Mam.
¿También?
Sí, de pequeñito.
Muy petit.
Pero
clar.
Salía y de repente nos lo ponen todo puberoso, todo viril y todo fibrado. A dar piruetas.
Y la
hermana de Penélope Cruz. En otra serie en la que también sale Julia Garralón, por cierto, que era la bedel del instituto.
Es verdad.
Ahora te escolto. Sí. Bueno, pues eso, una serie que era una academia de baile, rollo Fama. Hicieron un Fama mits compañeros. Yo en el, reconozco que yo en el fenómeno de UPA Dance no acabé de entrar porque hay demasiada gomina, demasiados calentadores, demasiada cosa. Pero también le reconozco el mérito de que se convirtió en una auténtica revolución.
Va arrossegar moltíssima gent.
Eso se lo damos.
Bueno, després van fer concerts, carreres, no?
Hicieron de todo. Oye, que nos quedan cuatro, pim, pam, picadito, mira, y terminamos muy alto hoy,
5 minuts i que ens donarà temps, com deia. A part d'aquestes quatre, cuéntame algo, va.
Hombre, venga.
Arranca el
2001, 22 años y medio que ha estado en emisión.
¿Es
Cuéntame.
¿Es la serie más larga?
No es la más larga, pero es una de las más longevas, y sobre todo a mí me parece una premisa maravillosa el haber hecho una serie de televisión que cuenta a través de los ojos de un niño toda la transición española, que era la premisa. Sí. Lo que pasa es que Cuéntame se convirtió en un fenómeno tan bestia, y tan impulsado por Televisión Española que se ha acabado convirtiendo en un programa de estos de referencia y que a la gente le ha costado mucho dejarlo ir. En una época en la que todo el mundo ve plataformas e historias, tiene mucho mérito haber sabido mantenerse en el candelabro, que diría Sofía Mazagatos.
Es verdad.
Hablando de familias, todavía tenemos una familia polémica donde las haya por culpa del final.
En un andén de la estación, bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Vente pronto a ver.
¿Quién se acuerda de Fran Perea?
Fran Perea no había estado también a salir de clase, al final.
Estaban a salir de clase. Sí.
¿Quién no ha estado al salir de clase?
Es una gran pregunta. Claro. Los Serrano.
Sí,
ese rollo de esa versión española de la tribu de los Brady, de que madre con viuda con hijos se casa con un viudo con hijos, se juntan y es como toda la vida entre... Y claro, el final de la serie, que todo al final es un sueño de resines, ya ha prescrito el spoiler. Pues todavía hoy se utiliza mucho el recurso. Si a alguien le han hecho la broma de, y al final todo era un sueño de resines, és per el final de Los Serrano, que sí, todavía que... ha dejado a gente muy traumatizada.
Això no ho va, comentar Toni García Ramon el dia de Sant Jordi?
Probablemente.
Estava muntant el conte aquell que feien per parts, i va dir, tot era un somni del Regines.
Ah, sí, és veritat. I... Pues, ja puede ser.
Bueno, mira, aquesta sèrie que, sens dubte, ens va marcar, i ara una altra, que ja ara tornem.
Otra, aquesta no s'ha acabat, eh? Esta, 2003. Esta todavía tiene bastante tirón, eh?
Mira com sona.
Yo entré dentrísimo de Aquí no hay quien viva.
¿Tú vas a entrar?
Dentrísimo.
Pero explícame una cosa,
a ver, el un poquito de Por favor marcó una generación.
Sí. Pero después, yo es que no vaya
después
a entrar.
Después ha entrado La que se avecina, que para mí tiene mucha menos frescura, pero con Aquí no hay quien viva, que era pues el 13 Rue del Percebe de Ibáñez, era absolutamente desternillante. Para mí reivindico mucho más que La que se avecina. Aquí no hay quien viva, hay que reivindicarla más. Y por favor dejadme que termine con un momentazo de la televisión nacional reciente.
La mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao. La mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore.
O partigiano, portami via,
portami via.
Es que claro.
O bella ciao, bella ciao, bella ciao.
Yo tengo una amiga que tiene de melodía del móvil esta canción, pero solo por Pedro Alonso Chorro. Es decir, que es que con la voz de Pedro Alonso Chorro es que se vuelve loquísima. A ver, La Casa de Papel, más allá de que la alargasen más allá de las temporadas que hiciesen falta, hay que reconocer que la primera temporada funciona como un reloj.
Totalmente.
Y de verdad que es una gran serie. No me parece la mejor serie de la historia, por supuesto que no, pero tiene un cast, tiene una historia, tiene unos giros de guión. Tiene...
Y que ha conectado también con una generación también muy jove.
Sí. Y porque tiene muchos iconos también, es decir, juega mucho a los personajes. Yo creo que las grandes series, igual que, mira, todo está conectado. Igual que Verano Azul tenía un niño con el que todos nos identificábamos, yo que de pequeña era gordita, pues yo era como la piraña del grupo, también porque comía como una lima. En el caso de La Casa de Papel pasa un poco lo mismo, porque cada personaje tiene como esa conexión con el espectador. Entonces, ¿tú qué eres? ¿Eres el tonto lava como Denver? Sí. ¿Eres la persona más honesta, más de esta de como, qué sé yo, como Nairobi? ¿Eres la más voluble, la más apasionada como Tokio? Y creo que eso, la gracia de La Casa de Papel es que supo conectar con la gente a unos niveles muy profundos.
Mira, pues de esta manera...
Lo he clavado.
Perfecto.
Es que parece que lo ha diseñado, este plan lo ha diseñado el profesor.
Profesor. Qué buen profesor. Escolta, Neira...
No se quitará ese personaje de la vida. Nunca, jamás. No, no. Nunca, es nunca más. Simple. La hora de la muerte ya se le ha acabado la carrera. Ya está.
Lo diu la Neira.
No, total.
Palabra de Neira. Neira, ¿ens veiem o no? Ya no.
No, nos vemos la semana que viene.